Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dimecres 24 de novembre. A la vora de 130 persones es varen plegar ahir als salons de l'Hotel Calípolis en la celebració del tradicional sopar de l'agremiat organitzat pel Gremi d'Hostaleria i pel Club de Tast. L'habitual cita que cada any porta sobre la taula balanços de com ha anat aquest 2010 que acaba i també els reconeixements a alguns dels professionals o de les empreses familiars que per part del Club de Tast i per al Gremi d'Hostaleria mereixen especial reconeixement. Com sempre, l'acte va començar amb l'entrega de diplomes a tots aquells establiments que varen participar en l'edició d'enguany del Menjar de Tast, en aquesta edició commemorativa del Menjar de Tast d'enguany. I també, doncs, la primera de les sorpreses de la nit va ser l'oficialització, gairebé era un secret a veus, però l'oficialització que va fer Antoni Rafeques del relleu a la Junta del Club de Tast de Sitges. Antoni Rafeques deixa la presidència, la Junta es renova, i es renova amb gent jove. Per tant, com molt bé va assenyalar el president del Club de Tast, aquest era el seu darrer discurs abans del canvi de Junta. Una Junta que es vol, doncs això, jove, renovada i amb noves ambicions també perquè el Club de Tast prengui també energies renovades. Va ser el primer dels balanços de la nit, el primer dels discursos al d'Antoni Rafeques, president del Club de Tast.
Allà vaig començar amb el Club de Tast, la primera junta, amb 8 anys, no 8 anys que tenia jo, sinó 8 anys que vaig estar dintre de la junta. I he estat 15 anys a la junta del Tast, a la presidència, fins ara actualment. En aquest temps hem fet 14 menjars de Tast. Hem fet els sopars, hem fet els sopars de l'inauguració del Festival de Cinema, de la cloenda dels economistes, hem fet cartes de la Brema i del cinema fantàstic, menús del Chateau, menús dels americanos, les setmanes de cuina de Bastien Montalbán amb les seves receptes, hem portat la cuina de Sitges a Madrid i Sant Jaume de Compostela, editat tríptics de promoció, revistes, menjar Sitges. Hem anat a les escoles a parlar del gust amb el lema "Els gustos de la tardor". També a les escoles a ensenyar a més de 5.000 nens i nenes a fer el xató de Sitges. Nosaltres, per animar-nos i conèixer una mica més els Sitges i la restauració, fem les assemblees en dinar i sopar al restaurant del club i així veiem el treball com treballen uns i altres. Això també ens estimula. Sortides de germanor per reforçar la convivència entre nosaltres i conèixer una mica més el país. Veure, de passada, la cuina des de fora de casa. Una de les coses que n'estic més orgullós és de donar el tastet per reconèixer aquelles persones que han dedicat tota la seva vida a la restauració i a l'hostaleria. Vull agrair la confiança que m'han dipositat en mi els companys del Club de Tast, com també a la Junta del Gremi. A tots els que d'una manera o altra han col·laborat amb nosaltres. Els amics que m'han ajudat fins l'últim moment. I a tots vosaltres, per tindre tanta paciència, escoltar-me un any rere l'altre. I per tot això us dono les gràcies, ja que aquesta és l'última intervenció que faig com a president del Club de Tast. Però de totes maneres no me'n vaig sense haver deixat ja una junta preparada que substitueixi, que crec que nosaltres ja som una miqueta grans, una mica carques, hem de fer un canvi generacional i els centres són gent jove, moltes ganes de treballar i en fer coses noves pel bé de la restauració de Sitges. Demanaré que pugi, sisplau, el Toni Alemany, l'Anton Rafeques. I per part meva, després, volem desitjar-vos unes bones festes i que l'any que ve sigui un any millor per tots. Gràcies.
Hola, bona nit. Bona nit. A mi no m'havien dit que havia de parlar, no m'he preparat res, o sigui, seré escueto i cortito. Només vull donar les gràcies als companys del Club de Tasca quan s'han assabentat que ens presentaven tant a l'Anton com a l'Enrique Rovira i jo. Ens han donat tot el suport i han estat molt contents. Jo no sé si perquè no els havia tocat amb ells o perquè... Però bueno, ha sigut així. Res més, vull donar les gràcies amb ells i a tots. Moltes gràcies.
Antoni Alemany, en companyia de l'Anton Rafecas, varen després obsequiar a la junta sortint del Club de Tast amb un reconeixement, un guardó molt bonic, amb una reproducció de la Punta de Sitges feta gravada en aquests vidres, amb aquestes noves tècniques que ara es fan, i el president del Club de Tast, Anton Rafecas, ho va rebre doncs això, visiblement emocionat. És el relleu generacional a la junta del Club de Tast. Però el Club de Tast va fer entrega del testet de l'any 2010 a Jaume Almirall per la seva trajectòria professional i dedicació a l'hostaleria sitgetana. La glossa sobre Jaume Almirall la va fer Josep Maria Mates. El que escoltaran a continuació és primer el discurs de Josep Maria Mates fent referència a Jaume Almirall i després les paraules d'agraïment del propi Jaume Almirall davant l'auditori.
Un any més, també, el grup de tast té el gust d'homenatjar a una persona que ha entregat la seva vida a l'hostaleria de Sitges, que ha estat format i que ha sigut formador de moltíssima gent i company de treball. Nosaltres, amb aquest reconeixement, volem lloar a tots els antics, els joves amb experiència, que han treballat a l'hostaleria de Sitges i que gràcies a ells nosaltres ara podem seguir-los una mica al seu camí. En Jaume Almirall va començar a treballar a l'Hotel Terramar i només va estar-hi 11 o 12 anys en aquella època. Només tenia del 16 fins als 27 aproximadament. No sé si devia replegar encara el senyor Parellada i la seva brigada, que va ser el mestre de gairebé tots els grans professionals d'aquí Sitges. De l'Hotel Terramar se'n va anar a l'Hotel Miramar, allí va estar 5 anys, però ja va pujar una mica, així d'aprenent, la figura de l'aprenent que ha desaparegut, va anar passant ajudant, amig, i quan va arribar a l'Hotel Miramar, ja va ser cambrer de primera, que se'n deia llavors. Després del Miramar va passar pel restaurant Mare Nostrum, a l'Hotel Bahia, al nou Hotel Bahia del carrer Parellades, en què va anar els caps de setmana durant 25 anys al restaurant La Torreta, d'aquí Sitges, 25 anys, es diu aviat. De La Torreta va passar a fer alguns treballs extres a l'Hotel Calípolis, aquí on som ara avui mateix, al Sitges Park Hotel, i va acabar la seva feina fent extras a l'Hotel Melià Sitges. Creiem que amb aquest historial és mereixedor aquest any del testet del Club de Tast. Per molts anys, ja.
les paraules d'un Jaume Mirall visiblement emocionat que va rebre el Tastet de l'any 2010 per la seva trajectòria professional i dedicació a l'hostaleria sitgetana de la mà del Club de Tast. I del Club de Tast al Gremi d'Hostaleria, cada any també al Menjar de Tast, durant l'edició no només del Menjar de Tast, sinó dels actes relacionats amb tot allò que organitza el Gremi d'Hostaleria, doncs sempre hi ha una persona que acaba sent protagonista del sopar de l'agremiat. Dos amics predilectes aquest any també, per una banda el Cercle d'Economia de Sitges i per altra banda el periodista John Carlin. S'encarregà de fer la glosa i explicar els motius del perquè el Gremi d'Hostaleria ha decidit atorgar els seus guardons amics predilectes d'enguany al Cercle d'Economia. John Carlin, el president del Gremi d'Hostaleria, Joan Anton Mates.
El don d'amics predilectes del Gremi d'Hostaleria de Sitges cada any. Aquest any hem pensat en una empresa gran col·laboradora de Sitges, que a més de col·laborar amb els establiments de Sitges, contribueix també a que el nom de Sitges surti durant una setmana seguida en tots els mitjans de comunicació. Jo li passaré la paraula aquí al Miquel Ferreres perquè us expliqui qui és i us expliqui per què.
Bueno, jo en qualitat de director de l'Hotel Melià Sitges estic molt content de tenir el nostre convidat d'avui, l'Albert Salvador, que ve en qualitat de gerent del Cercle d'Economia. El Cercle d'Economia és una reunió que celebra aquí cada any, que té una repercussió molt important. Va començar l'any 97 aquí a Sitges, però des de l'any 61, si no dic malament, crec que estan fent reunions a la Costa Brava al principi i que es va traslladar aquí gràcies a l'impuls d'en Pedro Forcada i de d'altres presidents que han vingut després. Jo he conegut particularment el Salvador Alemany i he conegut també el José Manuel Lara. Són dues persones que han fet una aposta molt decidida per Sitges. Però sí que he de reconèixer que si no fos per aquesta aposta que ha fet el seu gerent, la persona que tindrem avui amb nosaltres, això no continuaria d'aquesta manera. Crec que és un reconeixement molt important i que mereixen, i crec també que nosaltres compartim amb el Cercle d'Economia una vocació molt especial, una vocació d'innovació, una vocació de ser un lloc de noves idees i que crec que pot generar molt de canvi en el futur. Crec que és un gran mereixedor d'aquest honor i m'agradaria que passés amb nosaltres per rebre'l.
Bé, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. Estem molt contents de fer-ho cada any a Sitges. La veritat és que això em recorda que jo vaig entrar al Cercle d'Economia a l'any 96, això vol dir que ja fa 14 anys que estic en el Cercle, és a dir, que els anys passen i passen i passen. Com deia el director de l'hotel, des de l'any 97 fem les jornades del Círculo de Economía de Sitges. Estem molt contents de fer-ho aquí i espero que per molts anys doncs puguem continuar any rere any, que Sitges es promocioni a nivell de Catalunya, d'Espanya i també en reunions internacionals. Gràcies.
Abans d'entregar el segon reconeixement a l'amic Pedret del Gremi, cada any us explico, els que veniu cada any ja ho sabeu, però els que no veniu cada any, vull explicar també una miqueta la història del simbolisme que té aquest guardó. Aquest guardó està dissenyat per un dissenyador local de Sitges i diu: l'esfera transmet el temps, dinamisme, equilibri de l'arquitectura de l'univers, el món i el sol, forma orgànica i símbol de perfecció. Dins d'aquesta esfera s'hi troba el secret, una esfera d'olivera, arbre mediterrani i símbol de la pau amb representació del granet de sorra aportat per la tasca del dia a dia i, per tant, el reconeixement a l'amic predilecte amb el guardonat. Aquest guardó també és per l'amic Joan Carli. Us explicaré una miqueta, sí, us explicaré el per què està avui aquí el Joan. El Joan, en primer lloc, està aquí gràcies amb un personatge entranyable, que ja no hi és, que tots, molts de vosaltres el vau arribar a conèixer, com va ser el Bobby Robson. El John és un gran amic del seu fill i gràcies a que estava aquí el Bobby Robson, ell es va desplaçar a Sitges, van estar aquí, es va enamorar, almenys això és el que jo tinc entès, es va enamorar de Sitges i des d'aleshores el tenim aquí amb nosaltres. Per tant, independentment de la persona del John, que parla tot sovint, molt sovint, de Sitges amb les seves cròniques que fa amb els diferents mitjans de comunicació, també, com tots coneixereu, el gran escriptor del llibre que va provocar la, bueno, que va ser, que va produir a posteriori la pel·lícula Invictus de Nelson Mandela, gran amic de Nelson Mandela també, el John. Per tant, aquest reconeixement és per ell i també, així una miqueta de retruc, també pel Bobby, que gràcies a el Bobby ell està aquí i per tant és pel John, però amb una miqueta de record amb el Bobby. John, per favor.
Bueno, muchas gracias, es un gran honor para mí recibir este reconocimiento, una grata sorpresa y también muy bonito que en el propio pueblo donde vivas que te den este reconocimiento y especialmente un gremio que define el alma y la economía de Sitges como sois vosotros. Así que muchísimas gracias.
Han escoltat en primer lloc el gerent del Cercle d'Economia, el senyor Albert Salvador, que va rebre el amic predilecte del Gremi d'Hostaleria, el guardó d'amic predilecte, i després el periodista i escriptor John Carlin, l'autor del Factor Humà, llibre que va inspirar la pel·lícula Invictus, un dels grans èxits d'aquest 2010 i que va rebre ahir també el guardó d'amic predilecte. A continuació, el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges va fer, com no, balanç d'aquest 2010 que ara acaba. Ho deixàvem l'any passat amb les mateixes paraules de Joan Anton Mates quan assenyalava que l'hivern del 2009 seria un hivern molt dur i que, per tant, l'hostaleria sitgetana s'enfrontava a una temporada prou difícil. Ha passat l'hivern, la primavera, l'estiu, i ja estem ja a la tardor del 2010 i les xifres són una mica més esperançadores que no pas les de fa un any enrere. Així ho comentava Joan Anton Mates fent balanç de tot plegat i, sobretot, posant una especial incidència amb la preocupació que comportarà la posada, l'aplicació d'aquesta nova normativa que impedirà fumar a l'interior dels locals d'oci nocturn i, per tant, els clients dels locals d'oci nocturn es veuran obligats a fumar al carrer, amb els previsibles problemes de convivència amb els veïns que això pot provocar. Joan Anton Mates.
És veritat que l'any passat, amb aquest mateix sopar, dèiem que l'hivern seria molt dur, i va ser així. La veritat és que tots els que tenim establiments a Sitges i tots els que vivim del turisme, sobretot del turisme de congressos i de convencions a l'hivern, vam veure que l'any passat va ser un any molt dur. Va tocar sobre un fons i va ser així. Però gràcies a que l'any passat va ser tan dolent, aquest any podem dir que no ha sigut tan dolent. I, per tant, perquè pitjor no podia ser. I és així. Aquest any també potser seria millor segmentar-ho per línies de negoci, amb tot el que és Sitges, però podem dir que amb els hotels, o amb la hostaleria, i sobretot la d'empreses i convencions, han tingut uns creixements que en altres èpoques haguessin dit que eren espectaculars, però venien de com venim, d'unes ocupacions molt baixes, són unes ocupacions molt bones, han tingut uns creixements bons, la major part dels hotels grossos amb volum de Sitges, que inclús han passat algunes vegades del 25 al 30% d'ocupació amb respecte a l'any passat. Quant al vacacional, el vacacional també ha crescut amb respecte a l'any passat, no amb uns creixements tan espectaculars com han pogut tindre els de congressos i convencions, però també hi ha hagut un creixement, i no solament que és la part que és positiu amb nombre d'ocupacions, amb nombre de presentacions, sinó també hi ha hagut una lleugera recuperació del preu. Vull dir, els preus que s'han aplicat aquest any han sigut lleugerament per sobre l'any passat i juntament amb la major ocupació que hi ha hagut en el plan hotelera, doncs, bé, ho hem de comparar amb el que hem de comparar amb l'any passat, vull dir, ens hem d'oblidar ja del 2007-2006 i anteriors, i cada any, si anem superant l'any anterior, vol dir que anem bé, no anem malament.
si ho volguéssim comparar amb el 2007, evidentment de que estaríem molt malament, però és que això ja creiem que ja no tornarà. La restauració no pot parlar amb la boca tan ampla o tan plena com estem parlant al sector hoteler. Tot i que també hi ha hagut un increment respecte a l'any passat. La restauració ha tingut uns creixements entre uns i altres entre un 5 i un 15% respecte a l'any passat. Per tant, també el sector de la restauració no ha crescut tant. El que sí és que no ha crescut tant potser amb nombre de persones sí, però el preu mitjà no creix tant com ha pogut créixer aquest any amb el sector dels hotels.
Els bars
és el que està una miqueta més estancat. El consum amb els bars s'hauria de diferenciar molt i segmentar molt amb la zona i el tipus de client que té per poder fer una bona relació. Però, en canvi, l'oci nocturn a l'especialitzat, l'oci nocturn que està especialitzat, també ha tingut un creixement bo respecte als altres anys. Vull dir, que amb línies de negoci, aprofitant el que deia abans a l'amic Morando, que l'any passat vam dir que havia anat molt malament les coses, i és veritat, i que seria un hivern dur, ho va ser. Però bé, d'aquest any podem dir, de moment, que les coses no estan tan malament com l'any passat, sinó que van bastant millor. Però bé, tot això no ens ha de fer perdre de vista que també tenim una sèrie d'amenaces, entre cometes, davant. Tenim una sèrie de legislacions noves, hi ha la llei de tabac, que pot perjudicar molt el nostre sector, perjudicarà amb alguns establiments directament perquè els clients no hi aniran perquè estan acostumats a poder fer la cigarreta com el burro i no poden estar dins, però a més també ens perjudicarà bastant amb la imatge que tenim nosaltres, sobretot amb l'oci nocturn, perquè les molèsties que avui dia s'estan produint amb els veïns s'incrementaran perquè la gent continuarà fumant, però ho tindrà que fer fora al carrer. I el fer-ho fora al carrer vol dir que els conflictes amb els veïns creixeran. Per tant, per un costat, tots suposo que algunes vegades, de determinades vegades, se'ns pot molestar més o menys el fum, però que sí que aquesta vegada, amb alguns establiments, anirà directament a la compte d'explotació i després amb imatges generals del sector ens perjudicarà, sobretot per això, perquè provocarem més molèsties de les que tota activitat econòmica produeix. També, avui, aquest matí, el senyor director general ens ratificarà, s'ha aprovat el reglament d'allotjaments turístics. És una nova reglamentació que és pionera a Espanya, segur. És pionera en moltes coses, vull dir, s'ha estudiat, ben estudiada. El sector hi ha participat molt, tot el sector hi ha participat molt. Amb la part molt pionera amb la resta és que no solament es valora per donar les estrelles amb els establiments i les qualificacions amb els establiments, les mides i els estàndards de metres quadrats, sinó que també hi ha una part qualitativa que tindrà un valor específic important per donar als establiments la seva categoria. Per tant, no el luxe d'instal·lacions ha de comportar un servei de luxe partint de les estrelles, sinó que a vegades establiments de menys luxe arquitectònic o menys luxe de contingut i amb un bon servei i amb unes bones prestacions pot arribar a assolir les mateixes categories que tenen els altres. També dins d'aquest parany que estem ficats tots plegats i no sabem per què, tenim totes les societats aquestes com l'ESGAE, l'EGEDA, etcètera, que tots sabem que hi ha 5 o 6 associacions d'aquestes, que cada any, tant a la restauració com als hotels, sobretot als hotels, són una sangria constant. Aquí poca cosa hi podem fer. L'únic que podem fer des del gremi és intentar aconseguir convenis perquè ens surti una miqueta més econòmic els pactes que arribem amb les associacions aquestes. Però jo crec que s'haurien de posar d'acord i que hi hagi una única i a més que sigui una miqueta més, entre cometes, lògica que no pas amb aquests, de la manera que s'aplica en aquests moments. No em vull allargar massa més. El que sí vull felicitar i agrair és també l'esforç que han fet una sèrie de persones de l'Oci Nocturn en crear l'Associació de l'Oci Nocturn del Gremi Hostaler de Sitges. Tots sabem que l'Oci Nocturn és feixuc, molesta, i cada vegada necessitem que estem més units i que hi hagi més unió amb tots els integrants de l'Oci Nocturn per poder intentar minimitzar totes les molèsties i tots els sorolls que es produeixen al contrari. Moltes gràcies a la seva presidenta, i a la seva junta per l'esforç que estan fent i, a més, per les ganes que tenen de tirar endavant tot el que és el sector de l'oci nocturn. Ja no vull allargar massa més. L'únic que, Antonio, i la teva junta sortint de, del Cotetàs, moltes gràcies per aquests 15 anys que has dedicat al gremi, indirectament, perquè indirectament al gremi, però directament al Cotetàs, per la tasca que has fet tant tu com tota la teva junta per ajudar de que la restauració i la gastronomia de Sitges en aquests moments es trobi on està. Cada any parlem de la gastronomia i diem que està on està. Gràcies, i això és ben cert i tots ho sabem, gràcies al Cotetàs. Fa 25 anys la gastronomia de Sitges, tot i que era una cuina molt internacional, perquè és el que tocava en aquells moments, no assolia el reconeixement que es mereixia arreu. I en aquests moments la gastronomia de Sitges, i això tots ho ha pogut comprovar, perquè tothom en parla i si només fa falta veure els caps de setmana i la quantitat de gent que ve a Sitges només a gaudir de gastronomia, i amb això el Cotetàs en té, jo crec, que quasi tota la culpa, i els membres de la Junta, de totes les juntes que hi ha hagut al Cotetàs, ho han tingut molt a veure. Per tant, moltes gràcies. En tots vostès no em vull allargar massa, no em vull allargar més. Moltes gràcies. Bones festes, encara que falti un mes, però bones festes, i que l'any que ve el senyor Morant m'ho recordarà i dirà, va ser bo, com és aquest any? I què puguem dir de que l'any que ve ha sigut millor que l'any que aquest any? Moltes gràcies.
Amb aquests bons desitjos va fer balanç del 2010 el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Joan Anton Matas. A continuació, us dèiem que ahir la nit el convidat institucional era el director general de turisme, el senyor Joan Carles Vilalta, fent referència també a l'estat de les coses en el sector turístic català, un posicionament de la destinació Catalunya, el paper fonamental que en l'economia de Catalunya i de tot l'estat té la indústria turística i, dins de la indústria turística, el paper rellevant que té Sitges com una de les primeres destinacions al costat de Barcelona, que és hores d'ara la primera destinació. Joan Carles Vilalta.
Efectivament, jo crec que s'ha fet una imatge del que és el sector turístic enguany. Jo hi ha una frase, una vegada vaig llegir una frase en un diari d'aquests internacionals, que era una frase que, a més, la deien a Sèrbia, que deien el passat era horrorós, el present és terrible, diu, per sort no tenim futur. Aquest no és el cas del sector turístic. El sector turístic del nostre país, com es parlava en xifres de 2007. 2007 havíem tingut creixements constants durant tot un seguit d'anys. Havien tingut creixements constants durant tot un seguit d'anys, i aquests creixements constants, doncs, òbviament, vam tenir l'any 2008 i el 2009, que van ser els que van ser i no van ser bons. I a mi m'agrada sempre recordar que no és per una qüestió de qualitat nostra o de capacitat dels nostres hotels, sinó que és una qüestió que nosaltres som la primera destinació de l'Estat que rebem turisme estranger, que som la primera destinació de l'Estat amb nombre de turistes, que rebem més turistes que Toscana, que rebem tants turistes, o més, jo diria que més, que Provençal es Côte d'Azur. I que, per tant, moltes vegades nosaltres mateixos som conscients del que significa el turisme a casa nostra. Me n'alegro molt que un dels guardonats hagi sigut el Cercle d'Economia, perquè a vegades els catalans no tenim aquesta concepció. Crec que tinc un problema amb el micro. És allò. Si no haurem d'acabar tipus Croner, doncs això. Doncs un dels problemes que tenim els catalans és que moltes vegades no en som conscients del que significa el turisme per a la nostra economia. El turisme, estem fent la reelaboració de les taules input output a través de l'Observatori per acabar tenint el compte satèl·lit del turisme. Ens pensàvem que generava 13.500 milions d'euros, però això eren números pràcticament del 2001. Els últims números ens donen 16.600 milions d'euros. Què significa per a l'economia catalana? I significa per l'economia catalana, per tant, un percentatge molt alt del que és el nostre producte interior brut. I a més té un efecte indubtable, no només pel que és el turisme en sentit clàssic, el que nosaltres podem entendre com el que és el turisme, que són els hotels, són els càmpings, són els de restauració, sinó pensem quanta gent i quants sectors econòmics no viuen al voltant del turisme, quant comerç no viu al voltant del turisme, quanta logística no viu al voltant del turisme, quants pagesos no viuen al voltant del turisme. I això és el que significa el turisme a casa nostra. I al mateix temps, ja saben que nosaltres sempre apostem el que diem allò per l'economia de la identitat. S'ha dit això de que si la nova normativa no inclourà en pa amb tomàquet, tant de bo. El que demanem és productes de proximitat a partir de 4 estrelles cap amunt. Això és una cosa consensuada allò amb els gremis, tant de bo que ho ensenyin. Perquè nosaltres pensem que a més el turisme ens ha d'explicar. Nosaltres es diu allò de l'economia de la identitat, però és una cosa tan senzilla com l'economia de la singularitat. Ensenyar el que som perquè si no ensenyem que som diferents del que tenim al costat, probablement al turista li serà igual venir a casa nostra que anar-se'n al que tenim al costat. Per tant, hem de convertir en un valor allò que nosaltres som. I de vegades els catalans no ens adonem que som els millors ambaixadors de nosaltres mateixos. Quan hem fet la normativa i s'ha fet conjuntament amb el sector, i ha sigut un procés llarg i precisament doncs això és posar-se d'acord, és una normativa pensada en aquests paràmetres també de qualitat i de qualitat percebuda. Podem tenir els millors equipaments, podem tenir el millor establiment, podem estar al lloc més meravellós del món, però com el servei que donem no sigui bo, com l'atenció que donem no sigui bona, com no estem mantents el que ens demana el nostre client, no ens serveix de res. I el turisme és allò que es diu la indústria de les sensacions i de les emocions. El turisme, al cap i a la fi, és el que recordarem quan haguem marxat, la sensació, com ens han tractat, com ens han cuidat, que si hem marxat contents d'aquell lloc. I això és el que pretenem nosaltres d'una manera o altra, amb una cosa tan feixuga i de vegades tan àrida com és la nostra pròpia normativa, que és el que hem intentat incorporar aquí dintre. Com els deia, això forma part de tota una sèrie de feines doncs, que estem intentant portar endavant perquè el nostre país ha de continuar viu com a primera destinació turística. No serveix el sempre ho hem fet així. I de vegades allò m'estava interessant i em deia, escolti, la crisi significa canvis i tant. La crisi significa, no els diré allò tan pesat, la crisi significa oportunitats, perquè estic tan tip de que m'expliquin això, que ja ho sabem. Però la crisi sí que accelera comportaments. I la crisi sí que porta tendències, ha fet que ja se'ns instal·lin, contractacions a última hora, el tema dels menús, que a França està instal·lat de fa anys, la gent vol tenir els preus tancats, vol saber què gasta. I això ho tenim i ho tindrem i ens haurem d'anar adaptant i haurem d'anar buscant què és el que fem. Al veure que el que tenim al costat no és la nostra competència, sinó que ens reforça com a destinació. I que el que tenim al nostre entorn també ens reforça. I que podem acabar, també hem fet altres normatives per liberalitzar fins a cert punt, per exemple, el que són les excursions d'un dia. I pensar que el que tenim a 50-60 quilòmetres, quan ens costa quan estem a fora, de fer 50-60 quilòmetres, si al cap i al fi tornem. Això és tot això el que estem, per dir-ho així, intentant fer. I a més m'ha agradat molt sentir l'anàlisi que doncs, ha fet el senyor Mata del que ha estat l'any per Sitges. Indubtablement que les empreses estan posant el millor de si mateixes, indubtablement que les empreses estan fent un esforç com no s'havia fet. Però també és indubtable que el sector turístic s'està demostrant com el sector econòmic, i reitero, sector econòmic més resistent a la crisi de tot el panorama econòmic català. Perquè és capaç de reinventar-se, perquè hi ha professionals entregats cada dia, perquè cada dia estàs pendent del que et demanen i això fa que tu evolucionis i que tu repensis i que et plantegis què és el que vas a fer. I això a més amb una destinació que, com els deia, que Sitges i que la prova que està, els resultats que hi ha el senyor Mata, com ha estat absolutament viva. Estem parlant d'una destinació turística de primer ordre al costat de la primera destinació turística de Catalunya i el cercle de l'economia ve aquí. De Sitges. I ve per el que li dona Sitges. I per el que li dona diferents Sitges. I estem parlant, acabem de tancar el centenari de Costa Brava. Doncs bé, estem parlant d'una destinació també centenària. Quan venia el Rossinyol, quan venia en Diring, estem parlant d'aquesta destinació. I per tant estem parlant d'una destinació turística de primer ordre. On a més doncs, es pot oferir de tot i on pots tenir de tot. Des de cultura, hi ha un tema que a mi m'agrada molt especialment, que és parlar amb això, no? Aquesta indústria de sensacions i d'emocions, que més sensació tens que quan estàs al voltant d'un bon plat. No? Ja sé que és molt allò que tothom l'esmenta, però hi ha aquella frase del pla no? Que deia que al cap i a la fi la gastronomia no és més que el paisatge a la cassola. El paisatge vol dir la seva gent, el seu territori, és tot. Bé, doncs, la prova la tenim aquí, amb el club de tast, de que Sitges té un magnífic paisatge, de que Sitges és una magnífica destinació, perquè també és una de les primeres destinacions gastronòmiques del nostre país. Parlant de gastronomia, jo no em vull allargar pas més, perquè si no, jo crec que ens agrairíem ja el sopar pràcticament a la vida. Simplement felicitar els guardonats, felicitar-los pel seu esforç, perquè continuïn agremiats, que és una de les coses que de vegades la gent es pregunta, i es fruita dels gremis? Els gremis són absolutament bàsics per a l'administració, necessitem interlocució, necessitem gent que representi els interessos, perquè necessitem poder parlar i tenir algú al davant. I per això els gremis són molt importants. I a més el de Sitges, com que soc bastant tafaner, he estat mirant la web, va ser el primer a realitzar l'any 77. Doncs bé, això doncs és la prova de que es pot seguir treballant i que encara hi ha molta feina a fer. Moltes gràcies per haver-me convidat i molt bon sopar i com molt bé es deia, si no ens veiem, o si estic en funcions en aquells moments, que tinguin molt, molt bones festes i molt bé. Gràcies.
Evidentment, fent referència a la circumstància que viurà el director general de Turisme a partir del dilluns de la setmana que ve, com molts altres directors generals. Ja ho saben que hi ha eleccions el diumenge i, òbviament, a totes les conselleries deuen estar interpel·lant-se sobre el què, el com i el quan. En qualsevol cas, les reflexions que va deixar Joan Carles Vilalta ahir en el sopar de l'agremiat d'aquest 2010. Sopar que va cloure com és habitual. Els parlaments, en aquest cas, però aquest any es van avançar a la celebració del sopar. L'alcalde Jordi Baiget, que no va fer referència a el projecte qual ja no ho va explicar en aquell moment per no allargar-se en el discurs i que va oferir l'oportunitat a tots aquells que volguessin de poder explicar d'una forma pormenoritzada. En qualsevol cas, coses sobre la taula que han de mereixer la col·laboració entre l'Ajuntament i el sector privat.
El pla, potser, o ho deia, no, el pla, que no hi havia futur. Pues a Sitges n'hi ha molt futur. I n'hi ha molt perquè us he sentit a tots vosaltres, perquè tenim persones que avui han demostrat que fa 25 anys pensaven en un futur i han fet futur i l'han creat amb un present extraordinari, no? Com és doncs, tot el club de TAS, amb els efectes i els seus amics, que d'una amistat, d'unes ganes d'estimar Sitges, d'una manera de fer les coses, fan un futur magnífic. 25 anys passen molt ràpid, segur que sou conscients d'en que ha passat molt ràpid. Però que gràcies a persones com vosaltres, o entitats que avui també ens acompanyen, o a persones que van tindre una visió de futur, com el Mediterrani, que l'hotel, que en aquell moment quan es va fer, va ser com una dir, però què fan aquí, què estan fent? Doncs han aconseguit que aquest futur de Sitges en aquest moment sigui apreciat per moltíssima gent. I ens hem sentit molt orgullosos que el Cercle d'Economia avui estigui aquí entre nosaltres i que hi hagi persones com els seus presidents que hagin decidit no, es queda Sitges. Perquè ho sap molt bé que hi ha altres destinacions que estan intentant que el Cercle d'Economia doncs vagi a un altre poble i és normal que vulguin competir amb nosaltres. Però sabeu per què es queden? Per dues coses molt importants. Una, perquè ho fem molt bé. L'altra, perquè tenim una marca de prestigi. I l'altra, perquè hi ha persones vinculades a Sitges que se l'estimen molt. El seu president actual, el Salvador Alemany, a mi em va dir personalment, jo no m'aniré de Sitges, perquè estimo Sitges i m'agrada Sitges. O sigui, fixeu-vos que Sitges no és només una activitat, no és només, com ha dit molt bé Joan Anton, un gremi amb molta força, sinó que també són emocions, sensacions de persones que durant molts anys hem forjat tots junts una imatge magnífica, extraordinària de Sitges. Però hem de ser conscients de que malgrat que el senyor Joan Anton Matres en aquest moment hagi dit que les coses van bé, cada dia, segur que tots vosaltres, i jo també, ens preocupa el futur. I ens hem de preocupar pel futur. Jo m'he de preocupar del poble, vosaltres de les vostres empreses, però jo també sóc conscient que us preocupeu del poble. I us preocupeu d'aquesta marca que es diu Sitges, les persones que hi viuen, el futur dels nostres fills continuï dintre de 25 anys, puguem gaudir d'aquestes persones que fan el relleu avui, doncs també poder sentir les mateixes paraules que hem sentit avui aquí del nostre poble, Sitges. Dius-ho, hi ha futur? Clar que n'hi ha, perquè jo crec que és una obligació de tot governant pensar en el futur. Hem de pensar en el present, però penseu que el futur és el dels nostres fills o és d'aquestes persones joves que en aquest moment tenen, que avui aquí ens acompanyen, magnífics bars, molts sitgetans amb ganes de tirar endavant, una nova manera de fer una restauració a una hostaleria. Futur n'hi ha, sí, amb conflictes molts, amb problemes bastants, però jo n'estic convençut que és un poble que ara s'ha superat fàcilment, perquè he tingut gent amb visió, gent ambiciosa i sobretot gent que estima el seu poble. I això és un valor que avui no té preu. I tenim un conflicte que sempre és un repte, que és l'oci nocturn, i ara ho ha dit el Joan Anton Matres, que ara tenim una associació. És cert, aquest any se'ns ha complicat bastant. L'oci nocturn és una activitat que hem de, entre tots, veïns, ajuntament i associació i gremi, donar solucions a problemes que estan sorgint al carrer. Però hem de fer entendre aquest conflicte que els interessos, el conflicte, són interessos per generar llocs de treball i són interessos perquè la gent visqui bé, qualitat de vida. I jo estic convençut que els conflictes que tenim els solventarem. Som capaços d'aconseguir trobar les solucions. que són molt complicades, però la voluntat de diàleg, de buscar un pla que això reforci el sector de l'oci nocturn, que ens hem de sentir orgullosos. Hem estat sempre pioners de moltes coses, però també de respectar la gent que necessita dormir o que necessita o que vol doncs una altra activitat a dintre del poble. I això ho aconseguirem, ben segur. I com que tots tenim ganes de començar a poder doncs, menjar alguna cosa, a mi m'ha agradat molt explicar el projecte Qualia. Aquest projecte que intenta que el turisme rellenci en el futur del segle XXI gràcies a la identitat de la cultura i de l'art, que és una de les nostres diríem, avantatges davant una sèrie de ciutats. I hi ha amenaces, clar que n'hi ha. Ens diem Sitges, però això no vol dir que dins de 20 anys Sitges, si no s'ho treballem, si no tenim un projecte de futur clar, no tinguem problemes, perquè lògicament els podem tindre. Per això que jo us emplaço qualsevol dia, el president ja ho sap, a poder fer una reunió amb tranquil·litat, explicar-vos clarament quin és un projecte, que parlem de turisme, de creativitat, d'art, cultura, i parlem sobretot d'activitat econòmica, que ben segur us pot interessar. Cadascú pot tenir una opinió, uns matisos, però sapigueu que ara en aquest moment o tenim un projecte clar i un full de ruta i ens ajudem tots i ens donem energia uns als altres per superar cada dia els diferents problemes que tenim tots, o lògicament el futur serà molt més complicat. Però bé, bueno, vistes les dades, també és algo optimista, no? Les dades que ha donat el senyor Joan Anton Mates vol dir que ho fem molt bé els deures. I el poble i l'Ajuntament s'ha d'acompanyar. Hem de parlar d'algun nou aparcament important, hem de parlar d'alguna activitat important en el poble com pot ser la Universitat de les Arts, hem de parlar de solucionar aquest conflicte i endreçar l'oci nocturn i posar en marxa també un pla de dinamització del casc històric i de paisatgisme dins del casc històric per donar-li una brillantor més en el nostre casc històric i el nostre patrimoni més important. Per això que crec que tenim les coses clares, necessitem que tots empenyem cap al mateix camí i així jo crec que ho farem i ben segur que aquestes dades podrem anar-les mantenint i millorant perquè tenim la gran sort que ens diem Sitges una gran destinació internacional que heu cultivat i heu fet possible tots vosaltres. Moltes gràcies i felicitats a tots els que heu estat guardarats. Moltes gràcies.
Avui 57 minuts, aquest és el balanç que feia l'alcalde de Sitges, que va deixar sobre la taula la qüestió del nou aparcament. Com els dèiem, l'assumpte Qualia, una explicació pormenoritzada a aquells que la sol·licitin. En qualsevol cas, hi ha oberta l'exposició a la plaça de l'Ajuntament. Ara ens sembla que és a partir de demà dijous, que torna a estar oberta els propers dies. Fem un repàs del palmarès d'aquest sopar de l'agremiat d'enguany. Amics predilectes del Gremi d'Hostaleria, John Carlin i el Cercle d'Economia, el reconeixement en la tradició familiar amb més de 25 anys de servei a l'Apart Hotel Mediterrani de la família catalana, el restaurant El Trull de la família Centenamacchio i el bar La Granja de Sitges de la família Fuertes Jàmega. I Jaume Ovinall, tastet de l'any 2010 per la seva trajectòria professional i dedicació a l'hostaleria sitgetana. Aquest és el resultat del sopar de l'agremiat celebrat ahir, com us dèiem, als salons de l'Hotel Calípolis. Arribem a les 11, en uns instants, en aquesta tercera hora de programa que és a punt de començar. Saludarem a un protagonista, un nou escriptor, perquè és el seu primer llibre, però sobretot un llibre que evoca un equipament que cada vegada està prenent una miqueta més de força en l'àmbit nacional, sinó també internacional. En referim a l'Autòdrom. Autòdrom, aquest és el títol de la novel·la d'Octavi Botana, novel·la acabada d'editar per Editorial La Galera. Amb Octavi Botana conversarem a la tercera hora de programa després de les notícies en connexió amb Comràdio. Si ens volen acompanyar, per tant, en 5 minuts tornem a ser aquí.
a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.